És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 212, el 40è de la 7a temporada. Avui parlarem de Go Barcelona, un nou portal i aplicació que pretén establir una nova relació entre Ajuntament i ciutadania. Des de la participació, i ho farem amb en Carles Agustí, comissionat de participació i associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona i un entusiasta de les dades obertes o Open Data. En temps d'actualitat tecnològica parlarem dels carregadors USB dels iPhones, que alguns s'han de canviar per riscos de seguretat, de que el govern xinès ha desvetllat més de 300 patents amb les que Microsoft feia xantatge o fa xantatge als fabricants d'Android, i més problemes pels bitcoins. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals, amb una mica de retard, de Mossega la Poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Avui no he dit amb una forma...
No, t'ho anava a dir ara. En sí. Forma de què? Vinga, vinga, pensa.
No, vinga. Com és?
La gent m'espera aquí uns mínims.
Esteu molt agressius, què us passa? Necessiteu vacances o què?
Sí, moltes.
Jo també. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Buenas.
Filòsof de capçalera, Albert González.
Hola.
Avui en Raül Arribas ha fet vaga perquè diu que no pot suportar més spoilers de Game of Thrones.
Però, a veure, els spoilers que vam dir són no coses que han sortit als llibres, sinó coses que està dient la comunitat fandom i que no ha sortit encara ni als llibres.
No pot més.
Són especulacions.
Bé, saludem també el nostre convidat, en Carles Agustí.
Hola, Raül.
Bon dia.
En Carles és Open Data Evangelist, que l'altre dia, la setmana passada, teníem un Chromecast Evangelist, i comissionat de participació i associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Molt bé.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
I saludem, com sempre, a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, i els amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
No.
Sí, estic molt content.
Saps que et queden dues setmanes per estar content?
Sí, la setmana que ve no sé si podré, a veure si podem entrar per Skype, que no sé com ho farem ara aquesta vegada. A veure, estic molt content perquè he tingut una idea per un negoci que pot funcionar a partir del 2016. De fet, estic a punt de comprar dos dominis, que és canalillos.es i regateres.cat.
Estem en horari protegit i no puc dir la web que m'han ensenyat avui també, que és una .cat.
Vale,
després el micròfon tancat.
Doncs, perquè Google, com tu saps, acaba de comprar una companyia que dispara satèl·lits, però en aquest cas són satèl·lits de comunicacions a baixa alçada.
Ja sé per on vas.
I llavors, però allò són uns satèl·lits que podran donar connexió a internet, però a més podran treure vídeo d'alta resolució, però diguéssim bastant més a prop, amb diguéssim millor resolució que el que estem acostumats a Google Maps. Llavors a partir d'aquí podem muntar un negoci que és bàsicament identificar en aquests vídeos, aquestes fotografies que emeti Google, on estan les canaleres o les regateres o els canalillos, i ens forrem.
Ja està,
jo, escolta, 99 cèntims a l'App Store.
A Platja Nudista sembles un viejo verde.
Què? Però no, ja segur que hi ha un mercat.
Però, i també gentecalva.com.
Clar. Sí, però la gent pagaria per veure gente calva.
Vaig veure un molt bo...
Internet és molt gran.
Vaig veure una cosa boníssima a Twitter, que era Control-C, Control-V, es veu l'autobús, i un senyor d'aquests que porta tot això d'aquí sense cabell, i un típic pack d'aquests que només porta cabell aquí al mig. Era Control-C, Control-V. Molt guai. Molt bé. Alguna cosa més per la qual estiguis content?
Doncs, jo crec que la idea aquesta de que Google posi aquesta xarxa de satèl·lits de comunicacions és molt interessant.
Realment, estava pensat per països on tenen problemes de connectivitat.
No, Google fa moltes coses. També van fer dels globus, perquè bàsicament el tema és el que volem és maximitzar la connectivitat i sobretot treure també l'oligopoli aquest d'internet de les operadores, que són els únics que tenen el canuto. I s'haurien d'eliminar coses com prohibir les xarxes mesh i aquest tipus de coses que a vegades es fa per legislació.
Correcte.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Comencem l'entrevista o la conversa. Sempre diem entrevista, a vegades sent una conversa oberta, com les dades. Amb en Carles Agustí. Carles, abans d'entrar en Go Barcelona i parlar de participació ciutadana, o relacionat també amb això, perquè has estat molt involucrat, una mica explica'ns la teva trajectòria. Què fas? On estàs? Com has arribat a ser el comissionat?
Jo sóc comissionat, com heu dit, de Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona. Això vol dir, bàsicament, l'encarregat en el govern municipal de la relació administració-ciutadans. Per tant, una cosa prou grossa, més en uns moments com l'actual, com els actuals, en el qual està en reflexió tot plegat, precisament això, no? La relació administració o política amb ciutadans. No? Hi ha una distància, una desconfiança, una escletxa entre els ciutadans i l'administració que hem d'ajudar a resoldre. No? I, de fet, aquesta eina, aquest projecte, aquest programa que venim avui aquí a presentar va en aquesta línia, clarament.
Jo... Portes molts anys vinculat a l'Ajuntament de Barcelona.
No, des de que governem els que estem ara, per entendre'ns. Comissionat és un càrrec polític, responsable d'àrea com un regidor. En aquest cas de Participació Ciutadana i Associacions porto, per tant, 3 anys. Si bé és cert que jo sóc politòleg i les qüestions de Participació Ciutadana doncs, sempre han estat de les prioritàries tant en la meva formació com en la meva dedicació.
Anem a parlar de Go Barcelona, d'aquesta iniciativa. Recordem a tots que són dues coses. D'una banda
és
una web...
Que no és un club de Go.
No és Golf.
Go
Barcelona, exacte. D'una banda és una web, una pàgina web, que entenc que rendiria tot un servei desplegat, i alhora, suposo per donar-li la mobilitat adient, és una aplicació mòbil,
sí.
que recull una part de la web. No?
Per mi, contradient el que dius, m'agrada dir que no és una web. Govern obert, que de fet Go és govern obert. Després hi ha qui es pot fer l'anglicisme i fer Go BCN, que també està bé, però en tot cas és GO de govern obert BCN de Barcelona. No? No és una web perquè el que vol ser és un canvi cultural, un canvi en la manera de fer política, un canvi en el paradigma de les relacions administració-ciutadà en la línia del que comentàvem abans. De tot el qual, la part més visible, la part més palpable i més usable és el web. Realment. Però és tot un projecte, tot un canvi de mentalitat que estem fent dins de la casa de manera molt transversal i que el ciutadà, insisteixo, com més pot visualitzar és a través d'aquest web, la versió web, i el mòbil, efectivament, a través d'una aplicació que fa ja una part de les funcions del web i que sortirà en breu una segona versió que ja serà força més completa.
Jo vaig estar allà ahir revisant la web, està com repartida en 3 parts i... una manera de, diguéssim, de fusionar diferents serveis o diferents orientacions. I déu-n'hi-do, ja comença a haver-hi ja xitxa. Buscava allò de les bicis, després t'ho pregunto. Una de les parts importants és aquesta, la part de la transparència i la part de govern obert. Allà s'informa sobre contractació pública, s'informa sobre subvencions. No sé si es publicaran sous o aquest també tipus d'informació.
També hi és. Aquí el que fa l'Ajuntament, seguint una mica lligant amb el que comentàvem abans, vull dir, perquè el ciutadà s'impliqui, conegui i pugui participar, ha de tenir eines, i eines són dades també, no? I a la part de transparència el que fa l'Ajuntament és, si em permeteu dir, despullar-se en certa manera, no? O obrir-se, perquè el ciutadà entri, pugui mirar i tingui eines per poder participar i implicar-se en la governabilitat. Entre elles totes aquestes que comentes. Bàsicament hi ha una part de qui és qui i què és què a l'Ajuntament, què és l'Ajuntament, organigrames, què fa cada cosa, i el qui és qui. També aquesta part més morbosa, tothom demana dels sous, i és...
Home, és
Twitter, tens això, ja...
Com és aquesta conta de Twitter que és tan bona, la de curiositats del BOE o coses del BOE?
Coses del BOE, la del Pere Aragonès.
Déu-n'hi-do, tela marinera a lo del BOE. A vegades publicar números no és sinònim de transparència. No sempre,
efectivament. I com es publiquen,
com
també.
Com es publiquen, exacte. Aquí és,
però és que això és molt interessant per allò de la aloe vera, que diuen que els concejals i l'aloe vera s'assemblen que com més ho investigues, més propietats surten.
Totalment d'acord.
Això hi és, o sigui, allà es pot trobar què cobra cada responsable polític, agrupat per als diferents àmbits. Les declaracions patrimonials són públiques, també
però
són públiques.
El problema normalment, el que ens queixem en general dels polítics no és del que cobren, és del que no se sap que cobren, del que hi ha.
Bueno, el que no se sap que cobren és, a banda que hi hagi il·legalitats, que s'ha de suposar que no n'hi ha, és per assistir a comitès d'empresa diferents. Hi ha tot el món de les empreses públiques, en les quals doncs, per assistència i cada vegada menys, doncs, hi ha unes dietes concretes que complementen uns sous. Això cada vegada és menor, això cada vegada és més públic, i efectivament jo estic d'acord amb tu que de ser-ho.
Des del tema dels bancs, que hi ha hagut bastanta, bastanta pressió perquè aquest tipus de coses cada vegada siguin més públiques, que aquests sous que són, diguéssim, camuflats en dietes o les dietes... No,
dit això, com amb moltes coses, hi ha una exageració tremenda. Jo veig córrer alguns... Estem en un programa de tecnologia, veig córrer alguns tuits, alguns whatsapps, algunes informacions amb unes falsetats, unes exageracions impressionants. Dient que polítics que cobren 14 sous, 20 sous, això no és així. De sou n'hi ha un. Llavors es complementa... És veritat que algunes persones, per alguna responsabilitat concreta, es complementa amb dietes concretes, que parlem de 200 euros al mes, 500 al mes, pot haver alguns casos que sí que siguin superiors, evidentment, i després una altra confusió que hi ha és dir un polític o un responsable públic, perquè crec que polítics ho som tots, soc d'aquest pensament, un responsable polític que té 10 càrrecs té 10 sous. I això no és així. A vegades, pel propi càrrec que ocupes, tens 3 o 4 posicions més que hi has d'anar a una empresa pública, que estàs al Consell de Direcció, o una organització internacional, o un no sé què, però això no vol dir res. Jo mateix, si em rasqueu, em trobareu 9 càrrecs. Cobro d'un. Ja està.
A veure, també hem de tenir en compte, a veure, internet, allò que diuen, internet ningú sap que ets un gos. Jo després deia que a internet tothom sap que ets un gos, però a internet tenim el concepte aquest del troll, i que es troleja, i un tuit no és una font d'informació.
Correcte.
Un tuit d'una conta verificada o d'una persona ben coneguda que sabem...
Sí, però a base de córrer la gent s'ho acaba creient.
Allò és arribem allò de la propaganda de Goebbels. Digues una cosa, encara que sigui veritat, digue-les moltes vegades i la gent es pensarà que és veritat. Llavors, un tuit, però després busquem les fonts, que per això calen els periodistes. Que...
Home, també s'ha dit, tot i que això sigui veritat, que vull creure en un acte, digueu-me innocent, que la base original sí que no deixa de ser certa. Vull dir, és el que es comentava.
Bueno, depèn.
A vegades hi ha molts,
depèn del
o molts
compte
càrrecs
que ho faci.
O molt... No, dic, la base de l'aquesta de el responsable polític cobra mucho.
Bueno, que té 14 càrrecs, segurament sí, però cal veure quins són aquests 14
òbviament,
càrrecs.
Hi haurà
et toca anar no sé on, et toca anar no sé on més, bueno, però no cobres d'allò, no? Llavors cal el que comentava ell, no? Investigar més.
Però si hem arribat en aquest punt, jo vull creure que és perquè almenys alguna cosa inicial deu haver-hi, que és en el que s'ha de treballar.
No, també hi ha una cosa, jo entenc que un polític, com un policia o un professor d'universitat o un metge o un conductor d'autobús, han de tindre un bon sou perquè no tinguin necessitats ni tentacions de buscar-se la vida d'altra manera. Com més bé, si tu vius bé, doncs no tens necessitat de complicar-te la vida. Tu, un bon professional que es guanyi bé la vida. El que passa, que cada vegada més està passant, que a moltes professions els sous s'estan rebaixant molt, precisament també perquè augmenta l'atur, i llavors o cobres menys o te'n vas al paro.
De totes maneres, entenem la transparència com un exercici diguéssim que s'ha d'anar fent continu. Per tant, ara es comencen a donar unes passes. Jo també penso que la societat en general, per desconfiança, per mil coses, i també, i ara entrarem en participació, perquè tenint eines de participació som més exigents. I jo penso que això retroalimenta la transparència. Anem a parlar de participació tot seguit.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
És una cunya participativa.
Ja tinc la túnica, jo.
Sí.
El Josep Urbano us exigirà vestir-vos d'anunci de cap, si ho sabeu, no?
Si el vestit és una mena de túnica així a lo franciscano...
És túnica amb la faixa de castellera.
Túnica i faixa de castellera, de castellera,
sí. És un concepte molt pertorbador, per favor, continua.
En companyia d'en Carles Agustí, parlant de participació, transparència. Anem a fer focus ara en participació, que seria de les columnes de, dels serveis, o l'altra forma d'agrupar. Aquest és un punt interessant. Jo com a, bueno, primer, explica'ns què podem trobar a Geo Barcelona dintre de la vessant de participació.
De participació. Mira, la filosofia d'aquesta part és que el ciutadà, des de casa i amb connexió a internet i també al mòbil, ja ara, però amb la segona versió de l'aplicació mòbil definitivament, pot participar en tot el que és participable, diguem, amb tots els processos participatius i amb tot el que està obert a nivell d'Ajuntament de Barcelona. Aquí sempre faig una prevenció, que és destacar la importància que té la participació presencial, que segueix tenint. O sigui, el fet que a partir d'ara, a través d'aquest web, a través d'aquest projecte, el ciutadà pugui fer-ho tot des de casa, no treu que la millor, la més qualitativa, la participació més qualitativa és la presencial. Segueix sent els consells de barri, segueix sent assistir als plenaris de districte, segueix sent aquell cara a cara personal entre el responsable polític i el ciutadà. Dit això, són molts els ciutadans que no assisteixen als òrgans de participació presencial, molts els que no els coneixen, molts els que no tenen temps. Evidentment és una minoria, molt minoria, desgraciadament, la que assisteix presencialment, no? Això, aquesta eina ens permet arribar a tots els que des de casa, evidentment la participació digital avui en dia és amb la que més, a més ciutadans s'arriba. No? A partir de govern obert, d'aquesta part de participació, el ciutadà, insisteixo, pot participar en tot. Perquè allà té l'agenda, allà té tots els processos participatius oberts, amb una fitxa, amb una explicació, vídeo, web, si hi ha espai web, i un espai en el qual opinar, fer arribar les seves aportacions, siguin preguntes, opinions, aportacions que queden online, penjades perquè ho vegi tothom, però alhora, evidentment, ens arriben a nosaltres i les tenim tant en consideració com si ens arriba una instància via oficina d'atenció al ciutadà, com si ens arriba una intervenció en una sessió presencial. No? Per tant, la filosofia seria aquesta. Avui en dia, des de casa i des de la butxaca, pots participar en tot a l'Ajuntament de Barcelona.
És curiós, eh? Jo que soc de Sant Andreu, que t'he teixit de barri fort, que tenim coses amb l'Ajuntament, algunes bones i altres pues, de lluita.
Harmonia,
per exemple.
Estic molt ficat.
Sí, sí. Doncs ja en parlarem després sí. Off the record, perquè no és tema de micròfon. Sí que és cert que les persones que van i assisteixen a, diguéssim, a les trobades de barri, és un perfil de persona, a més, si t'ho fixes, sempre són les mateixes, no sé si us passa, i en canvi, d'aquesta forma, arribeu a persones que d'altra forma no les trobaríeu participant de forma presencial. I això vol dir que rebreu altre tipus d'inputs.
Sí, això és així. L'ideal seria que tothom assistís presencialment i complementés des de casa digitalment. Ara, realment, es separen els perfils. Hi ha gent molt vinculada al món associatiu o alguns veïns actius que assisteixen presencialment, efectivament, reps determinat tipus de queixes. Això amplia el focus.
Ja.
Amplia
el focus. Però jo crec que això no deixa de ser simptomàtic. Vull dir, en general, l'altre dia ho llegia. I tornem, per exemple, al cas aquest de recent de Can Vies, en el cas de Barcelona, o coses com el Gamonal mateix. Llegia l'altre dia un article bastant xulo que et deia... Et posava primer l'exemple de Can Vies, que era la gent s'havia queixat, s'havia protestat d'una determinada manera, l'Ajuntament va decidir fer una cosa i a partir de la setmana i pico de contenidors incendiats es va aturar i bueno, anem a veure què passa i com segueix la cosa.
Ja tinc un matís, però el faré després.
Bueno, sí, jo tampoc he seguit...
Tot i que el programa no és de Can Vies...
No, ho posava com a exemple. Sí. En el Gamonal també posen el mateix. Els veïns s'havien mobilitzat per fer una sèrie de coses. No els van escoltar i a partir de la setmana i pico de disturbis van decidir parar i aviam què passa. I després et posava el tercer exemple d'un grup de veïns, no recordo si era d'alguna zona de València, d'un altre poblet... Petit.
Del Cabanyal?
No. Era,
Malbarrosa,
era un lloc aparentment desconegut i que no havia sortit les notícies que els veïns portaven mesos, inclús no sé si algun any sencer, manifestant-se, recollint firmes, a dir, fent servir tots els canals, diguem, oficials i que no impliquen un ús desmesurat de la pólvora per queixar-se, no sé si els volien construir un centre comercial, bueno, la típica...
I a València la pólvora els hi dona...
Sí, però es veu que havien mantingut tots els canals oficials. I a dia d'avui, les obres aquestes ja estaven acabant. I dèiem que la conclusió de l'article era quin missatge està donant la classe política que dirigent en el moment en el qual escolten més...
El que entenem són les hòsties.
Exacte, bàsicament, si jo només m'he de fiar de tot això, a mi m'estan dient els canals oficials...
Si el que entenem són les hòsties, ja saps...
Deixem parlar del Carles, però resumint el que et deies, una cosa és participar, si és que trobes la via de fer-ho, i l'altra és que t'escoltin.
Clar, per això dic que la idea és molt bona, però clar, també s'ha de veure, tu deies, hi ha molta gent que no hi participa o no van als plans i tal... Parem a mirar diverses coses. Igual hi ha gent que realment no li interessa o passa del tema, però també a vegades la imatge, que pot estar justificada o no, en això no hi penso entrar, som, això també ajuda o no?
En general, et diré una cosa, som bastant còmodes, nosaltres.
Això totalment.
I a vegades aprofitem que, com era allò, que el Pisuerga passa per Valladolid per fer coses que no...
No, i a Twitter tots som revolucionaris, això està claríssim.
Perdona,
crec que tens tota la raó quan dius el cas aquest de València, no? Si realment en els òrgans X o Y que fossin de participació que hi ha en aquesta part de València els veïns havien expressat aquesta queixa, que se suposa que sí, i es detectava que era una cosa majoritària, però com no hi havia soroll, l'Ajuntament ha seguit tirant endavant, i si hi ha soroll frena, això és un error. Evidentment, tu has d'escoltar no pel soroll mediàtic que hi ha, sinó per les reunions al que va. Això se li diu el procés d'interiorització. No? Participació ciutadana té tres processos bàsics que si un d'ells falla no l'estàs fent bé. És el de creació de canals, o sigui, tu has de disposar de tants canals com siguin necessaris perquè tota la població pugui aportar les seves idees o inquietuds o fer preguntes. A Barcelona treballem bàsicament amb quatre, que és l'associatiu, el presencial, el digital i el d'altres ciutadans que no estan ni en el primer, ni en el segon, ni en el tercer i que bàsicament s'hi ha d'anar físicament. Després hi ha el procés d'interiorització, que és escoltar i interioritzar, si no estàs fent cortines de fum, que d'això n'hi ha hagut moltes, molts shows, que el ciutadà sembla que sigui escoltat i tal, però si no interioritzes realment no estàs fent participació ciutadana, i el procés de resposta, resposta al ciutadà bàsic. Un ciutadà pot inclús haver influït en alguna política municipal, o sigui, sí haver-se produït el procés d'interiorització, però si no hi ha resposta, aquell ciutadà no rep res. La propera vegada no perdrà un dia, una hora, 10 minuts, el que sigui, escriure alguna cosa si no ha tingut cap feedback, cap input de com ha anat. No? El matís, el dret a rèplica, no, és més que res completar. Tu has comentat que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit. No, l'Ajuntament de Barcelona Can Vies no ha decidit. Hi ha hagut una sentència que obligava a desallotjar Can Vies abans del 31 de maig i l'Ajuntament de Barcelona, que ha de complir amb la legalitat, l'ha aplicat. Després tot això realment no, s'ha complicat. Però l'inici era aquest.
Dues coses sobre... incidint en temes de participació. Jo tenia dues peticions, una global i l'altra meva personal. La general, la faré primer perquè per això toca, és make it simple. Perquè a vegades els mecanismes de participació, sobretot ara en l'era digital, intenten reproduir molt els tràmits que es feien servir en paper i acabes abandonant la... Uh-huh. Si fes una petita enquesta de, o marca allà i posa aquí quatre coses... Uh-huh. Jo penso que això afavoriria la participació.
Et ve el millor, tio. T'hem de fer una enquesta ben curteta, només serà mitja hora. I dius,
no, o a la web mateix, nosaltres
estem
tot el dia
en web. De, et ven a dos quarts de nou a casa, que estàs preparant el sopar, et puc fer una enquesta de no sé què? No.
I l'altre, no. L'altre ho faig, mira, perquè ets tu i penses aquí i mira, aprofito la vinentesa.
I tant.
Jo vaig a treballar, jo visc a Sant Andreu, treballo a Plaça Catalunya, per tant, sempre vaig en bicicleta, i jo no conec amb... he estat a Tel Aviv en bicicleta, he estat a Holanda, he estat a molts països, i jo crec que el paradigma de què no s'ha de fer mai amb un carril bici és la Meridiana. Mm-hmm. És un autèntic generador de conflictes entre vianants i ciclistes.
A travessar en bicicleta, des de la part de sota de la Diagonal, diguéssim, des de Diagonal Mar, quan t'acostes cap a Glòries, que allò ara ja és un festival, però abans de que comencessin les obres, que jo venia l'any passat en bicicleta cap aquí, a travessar, de pujar de la Diagonal de sota, cap a la Diagonal de més enllà, allò és un festival que... Has de fer imprudències, cotxes, autobusos, persones, algun cocodril d'aquests que hi ha...
O el carril bici de Meridiana. El carril bici de Meridiana està tan mal dissenyat que és un conflicte permanent entre vianants i
ciclistes. No, però és que ja acaba Glòries i ja és això.
És horrorós. I a més, bueno, dic això i ara faig l'al·legació. L'al·legació és que a Barcelona es fan moltes actuacions, es fan moltes coses cada dia a molts llocs diferents des de molts àmbits. Des d'ajudes específiques per gent que no s'atés amb la llei de dependència pels canals regulars i l'Ajuntament fa un esforç. Ara s'està canviant el tema de la Diagonal, m'agrada molt. No s'ha fet cap tipus de referèndum de la Diagonal, però s'estan fent actuacions. Explica'ns una mica això. És a dir, com ho podem fer
els
realment?
Els estan traient l'autopista de 3 metres del balcó d'aquells pobres veïns al final de la Diagonal, que hi havia uns senyors que viuen a tocar de Glòries, que tenien un balcó i a 3 metres del seu balcó, amb un segon pis, tenien l'autopista. I aquests senyors estan molt contents.
Tècnicament et pot arrullar un cotxe
pel balcó. Si has vist Arma Letal 4, saps perfectament que això pot...
O la Jungla 4, carregar-se un helicòpter.
Qualsevol pel·lícula amb la 4.
Bueno, participació. Acabem.
Make it easy, per supost. Per supost. I aquí és un dels grans reptes.
T'ho deia perquè no vaig saber trobar on explicar-ho, a la web. Ho vaig mirar,
Bueno, a la web hi ha moltes eines, hi ha sobre que pots enviar opinió a l'espai de coinnovació, hi ha moltes eines en tot, i convidem a tothom a fer-ho, per supòs. El Make It Easy és fonamental, és un dels reptes de la participació ciutadana, aquí hi entra molt la tecnologia, hi entra molt l'intercanvi d'experiències a nivell mundial, per això tenim una xarxa de ciutats important, que és l'Organització Internacional de Democràcia Participativa, l'OIDP, que tenim la seu aquí a Barcelona, això ens proporciona molt intercanvi d'experiències, i sí, realment a vegades s'han fet grans processos participatius mal dissenyats i la gent no hi participa. Trobar canals a través dels quals la gent participi és tot un repte, tot un repte de la participació ciutadana. S'ha de fer més senzill, tan senzill com sigui possible, però a vegades penseu que estem parlant de reformes urbanístiques, que hi ha el propi terme, molt complicades, parlàveu ara de glòries, i això sovint no és senzill, no és un sí o no, o apretar no sé què a la pantalla. Sobre la Meridiana, només una cosa, dir-vos i convidar-te, a més, iniciarem en molt breu un procés participatiu per una futura adaptació, reforma de la Meridiana, que per tant, aquí podrem, al carril bici, doncs, i altres podrà millorar-se.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
En companyia d'en Carles Agustí, parlant de participació, transparència, i a l'últim punt, que anem una mica malament de temps, però no havíem de deixar de parlar, són de dades obertes. Aquí sí que entronca més amb el nostre coneixement, que és el tema de la tecnologia. Dades obertes. Dèiem abans a la introducció que hi ha 276 recursos disponibles per consultar de manera gratuïta, accessibles també des de GeoBarcelona.
Sí, efectivament, ja són alguns més i d'aquí poc seran més i aniran creixent lògicament. Val? Aquí doncs són dades de tot tipus, dades des de meteorològiques, sociodemogràfiques, d'estat dels carrers, parades d'autobús, parades de taxi, parades de bicing, no sé què, moltes coses, fins a 300 pràcticament, que estan a disposició del ciutadà, jo diria amb una triple intenció. Una primera, la que comentàvem abans, no? Són eines perquè els ciutadans coneguin i amb aquest coneixement puguin implicar-se més, puguin participar més. Són dades que es posen a disposició de qui vulgui, pel que sigui, i una cosa que no és menor, són dades que generen negoci també, són dades que generen dinamització econòmica. És molta la gent, és un percentatge important dels que entren a la part d'Open Data, petites empreses o emprenedors individuals amb idees de negoci que aprofiten aquestes dades. Per exemple, el gran exemple són les apps meteorològiques. Hi ha un munt, si busquem apps doncs, de meteorologia, n'hi ha la tira, no? D'autobusos o de no sé... Doncs sovint aquesta app, aquesta aplicació mòbil o aquest negoci o aquesta startup s'ha basat en aquestes dades que l'Ajuntament posa a disposició a través del portal d'Open Data que forma part de Govern Obert.
Hi ha una iniciativa que es vincula via Barcelona Activa que em sembla que han estat treballant algun tipus de sistema, això entronca amb conceptualment amb el que seria la part tecnològica de Big Data, que en temps real, que és la gràcia, pot modificar els patrons de trànsit i de mobilitat urbana en base a experiències anteriors, comentaris en temps real de xarxes socials, afectació semafòrica, temes de transport... Molt, molt interessant. I com bé dius, m'encanta que les dades que en el fons surten de l'aportació dels nostres impostos, són dades públiques, acabin revertint i acabin generant negoci.
Amb la pròpia gent.
Sí, sí, amb gent que pot tenir idees a partir d'una anàlisi d'aquesta informació.
I això és un canvi, parlàvem abans, Govern Obert és un canvi de xip, un canvi cultural. Aquest és un molt bon exemple. Fins ara, quina tendència aquí, segur que esteu més avançats perquè sou del RAM, però fixem-nos en una administració pública qualsevol. Quan tu reps un document amb dades, la tendència, sigui físic o sigui per internet, la tendència és guardar-lo, unes dades. Això té valor, ho guardo. I a internet apretes el guardar com i ho guardes. Doncs Open Data, Govern Obert, és canviar aquesta mentalitat i fer-ho al revés, al contrari. Tu reps unes dades, s'obren automàticament. A no ser que L'excepció és al revés. A no ser que, bueno, per motius, digue-li de seguretat, digue-li que és un projecte que encara no ha vist la llum, s'està construint el mateix projecte, llavors guarda-les. Val?
Privacitat, confidencialitat, seguretat.
Exacte. Normalment són dades anonimitzades, no arribes a la persona, òbviament. Però
canviar això d'una estructura amb 13.000 persones treballant a dintre no és fàcil. No és fàcil i és el que estem fent poc a poc, de cop no es pot fer.
Exacte, perquè els processos que diguéssim que l'obtenció d'aquesta informació, que moltes vegades no és anònima o no està prou, diguéssim, estabilitzada o depurada, perquè això acabi processant-se pels processos interns lògics de la gestió administrativa de l'Ajuntament i acabin apareixent en llocs oberts, que s'ha de reprocessar.
Sí. És que el problema de vegades no és només tindre la voluntat d'obrir les dades, si és quin és el circuit que porten les dades. Ja fa molts anys vam fer una consultoria amb una empresa que tenia concessionaris de cotxes i l'empresa volia tindre una cosa tan senzilla com un registre de les persones que havien anat a interessar-se a demanar un pressupost. I tu vas amb una concessionària, demanes un pressupost, et demanen el nom i el telèfon per poder-te trucar. Llavors volien aquesta informació per fer promocions. Llavors el problema estava que allò no entrava mai en els ordinadors, perquè es veu que el que feien els comercials és s'apuntaven les dades del client en l'agenda, perquè com que el comercial que volia era trucar-lo, el que feia era revisava l'agenda, trobava els telèfons dels tios que havien vingut i des de l'agenda ho tenia, però allò no arribava mai en l'ordinador.
Hi ha un altre problema interessant. L'altre dia fèiem unes jornades de Big Data a l'empresa. El problema és que ara amagatzemar informació no diria que és gratis, però és molt barat. És supereconòmic. Tu pots gastar teres, petes, vull dir, el que vulguis. No és un tema de diners. El problema és què fas amb aquesta informació quan la tens amagatzemada.
Les petes te les fumes, no?
Les petes te les fumes. Ja està. El problema és que fins ara el que se feia són aproximacions de recercar patrons i generar algoritmes. Però de qualsevol manera, si no hi havia mètode científic a darrere, ara el que es busca és, escolta'm, genera una... O sigui, fer servir el mètode científic, formula una tesi i aquí tens informació on pots realment trobar i validar allò que estàs...
Aquest és un dels temes que nosaltres estem molt posats. Clar, imagineu-vos tot el que entra diàriament a l'Ajuntament de Barcelona, via mails, via xarxes socials, via inclús cartes, encara no arriben.
I sensors
arriben,
que teniu dels
telèfons,
departaments,
de pol·lució, xarxes socials,
contaminació...
Entra un munt d'informació com la processes. Jo tinc una... absolutament valuós per governar, no? I com ho processes. Això,
com
doncs, a poc a poc anem treballant.
De governabilitat. No?
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
A mi m'agrada més amb el reverb, dins de la nau espacial.
Poseu-vos d'acord, és que no pareu
de donar la feina.
Ara posi-li el reverb. Primer, demana-li als de ràdio, com eren aquests, els de Platja d'Aro, que ens fessin una falca. Amablement i sense cobrar un duro, molt col·laboracionisme i associacionisme sense intervenció de diners pel mig, ens fan la falca.
Tu vas posar la nau espacial?
Li vaig posar perquè semblés al Darth Vader i ara no, i després me'l va fer treure. Ara no t'agrada.
A mi m'agradava.
En què s'assemblava jo a Darth Vader?
Era que ja veu així, però...
Sí, sentava el Constantino Romero, però sense el Vader.
Bé, amb Carles Agustí, ja la part final, ens hem passat uns minuts, però jo penso que la conversa ha estat prou interessant. Agraïm que hagis entrat torerament a parlar de temes que són sensibles, com els canvies i d'altres, i que s'hagis donat la teva visió. Per acabar, alguna cosa que li voleu comentar a en Carles, o ataquem...
No.
No?
Sí? Que és qualsevol iniciativa d'Open Data, en el fons, està bé. Sí. Dir, no?
Molt bé, doncs anem a fer un petit descans auditiu. Per cert, amb una primícia, en Pere Mercader és una persona que té trajectòria musical, però aquest és el seu primer treball i es diu Un sol glob.
Estem tan xops, es deten veure pel forat de la porta que porta el teu sostre soterrat. I quan miris cap amunt et trobaràs al meu terrat. I quan t'arribi aquell perfum de
les flors que no has tallat. Pensaràs per què pensar, tindràs ganes de bufar. Més espelmes, més llavors, ara ets arbre d'un gran bosc. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un somnor del teu record m'emborratxaré. Trinxarem tota trinxera, xiularem totes les penes, netejant a cada pal una taca de vi negre. I després de tot sabré que les flors no hi són per res, que floreixen i es penseixen pel gust de no saber què fer. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un somnor del teu record m'emborratxaré. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un somnor del teu record m'emborratxaré.
T'has deixat la porta a l'ascensor oberta.
Sí, és que
està pitant.
Ara, per culpa teva, cada vegada que escolto aquesta música, veig el toro marxant.
Ah, un torete mecànic, ahir.
Pues que sàpigues que com es diu això? El canal informatiu de Catalunya Ràdio. El
324?
No, el de ràdio.
Catalunya Informació.
El programa que fan a les tardes, no, i Catalunya Ràdio també. El de
també tenen toros mecànics.
És la mateixa música. Li han comprat els mateixos tios. Han pagat,
però no la tenim en exclusiva?
La nostra sí, 6 euros, però és molt semblant. Han pagat una semblant. Jo crec que hi ha copyright i tot. N'haurem de parlar, eh?
Sí,
doncs estem al racó Mossegui. I com ja heu vist, estem a les portes d'acabar temporada. De fet, ens queda aquest programa ja el vinent. I així tanquem paradeta fins setembre per agafar forces i arrencar la vuitena temporada molt bé. I us proposem que us apunteu amb nosaltres a fer una birreta. Com ja sabeu que no ens agrada l'Adam,
perquè ja hem firmat per la propera temporada nosaltres, oi? Hem...
Sí, sí, tots,
hem renovat,
tots hem renovat
hem
contractes.
Renovat tots.
Sí.
Espera. Què és això que no ens agrada l'Adam?
Perdona, ja vam quedar, que va quedar clar la setmana passada que després de l'anunci de l'Adam...
No, l'anunci de l'Adam és una cosa. La cervesa de l'Adam és una altra cosa molt diferent.
Tu t'has vist els comentaris que han hagut aquesta setmana a la nostra comunitat Mossegui de Google Plus?
No, però jo sóc molt fan de la Volldam.
Pues digue-li, senyor Adam, que pagui impostos a aquest país.
Ah, no, o sigui, això per segurar, vale.
Però... així que no em facis parlar. Total, bueno, ens anem a la fàbrica Moritz a Barcelona, Ronda Sant Antoni 39-41, el divendres 27 de juny, a partir de les 18:30. És superobert, o sigui, no anem a fer res especial, no és cap festa ni cap espai dedicat a nosaltres, senzillament nosaltres quedarem per fer una birra i tothom que s'hi apunti, doncs sereu benvinguts.
Quin dia és això?
Divendres 27 de juny, a les 18:30. I ja està, quedeu convidats. Ara farem promoció a les xarxes socials. Més que res, dieu-nos si veniu, per si hem de realment parlar amb la gent de la Moritz i agafar el sòtano 2, que és on fan les festorres.
Si Cusca, i si la temporada que ve Moritz patrocina o algú...
Mira,
de fet estem parlant amb Moritz.
Jo agafo l'Ukelele i en Cupa canta no, amb el
si,
tema de Moritz.
Si patrocina Moritz, bec Moritz. O sigui, n'he begut, vull dir... No, aviam.
Et compren amb qualsevol
cosa. Si m'he de canviar
cosa.
La jaqueta o la llauna, em canvio la llauna.
A més, ara la Moritz fa aquella làmbar que té...
La Epidor.
Sí. L'Epidor, eh?
L'Epidor està bona, està bona. Està bona. Molt bona.
Xula, eh? Sí.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Sí, tell me.
Quan vulguis fer una tertúlia sobre cerveses.
Vale.
Vale? I és més, la fem amb cerveses en directe sobre el programa.
Sí, però
recordo que aquí l'únic que ha fet cervesa sóc jo, eh?
I l'Enric.
Ara hi ha botigues, no?, que venen tot
sí,
el
artesana,
producte.
Sí, artesanes.
Sí. És molt hipster. És anar al sonar, fer cervesa artesana. Sense barba,
la
barba
Sílvia,
pulada.
La Sílvia està ahí amb el del sonar. Està sentint, li piten les orelles.
Sí, li piten les orelles. Que tenim una col·laboradora que és molt hipster i va molt al sonar. Bueno, algú, això, tertúlia Mussegui. Anem per temes de tertúlia. I una informació d'última hora que és important. Alguns carregadors elèctrics USB d'iPhones subministrats a Europa des d'octubre del 2009 al setembre del 2012. Això són aquests carregadors que o bé els compraves, bé et venia amb l'iPhone, o bé els compraves a
fora. Però
ells
quins són? Els que són com quadradets?
Allò que
o els que són allargadets?
Un lladre que té una USB al final.
Sí, 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 però quins aquest... són els quadradets?
No, els quadradets no, és el lladre aquest que sembla que va així, que tinc jo un.
Està quedant super radiofònic.
Sí, que ja sé quin vols
que és com així.
Bueno, doncs això, afectaven els iPhones 3GS, iPhone 4 i iPhone 4S. De fet, hi ha un truc. Si mireu la part on estan els dos, el connector, on realment l'endolles el corrent elèctric, i li doneu la volta, allà posa CE, que és la certificació de la comunitat europea, i si el vostre model, l'heu de mirar, jo no o sigui, ni amb ulleres l'he pogut llegir, però està
escrit. Però si no foto amb l'iPhone i després amplia.
Sí, A1300, A1300. Si és a l'A1300, heu d'entrar en una pàgina...
Ojo barro.
Ojo barro, sí.
I si surt fum, també és igual que està...
Està fotut.
Què fas? Crema.
És dient que hi havia risc de seguretat. Ja saps com
I a més,
Apple,
et crema la casa per culpa del carrer de l'iPhone.
Que és la voluntat de Steve.
Sí, ja ho mirarem.
Us posarem l'enllaç de la pàgina oficial d'Apple on us ajuden a buscar si és o no és afectat el vostre carregador i com heu de fer perquè us el canviï.
Però veus, gratuïtament. Sony ho feia millor de tenir les bateries que explotaven.
Oh, molt boníssim. Sí,
era
sí.
Molt xulo.
Sí, sí. Però no eren els PlayStation portables?
Mira, parlant de Sony, jo que sabeu que jo soc d'Apple, però parlant de Sony, xapó pels anuncis que estan fent a tota façana a Barcelona amb un català perfecte i...
És com si algú els hagués traduït, no?
No, està molt bé, m'agrada.
El de les bateries era de portàtil. Sí, curtcircuitaven cel·les i crec que era aviam...
Però també no hi havia iPhones que es cremaven també, que feien combustió espontània.
A veure...
Els carregaven amb uns carregadors xinos i llavors...
Ah, però això era pel carregador. Era pel carregador que...
Però ja és el carregador et feia cremar l'iPhone. Això era el carregador que crema directament.
Algo així, però el de les bateries aquelles era més divertit, perquè veia sortir...
Bueno, notícia... Avancem, perquè això només és més informatiu que una altra cosa. Aquest punt sí que m'agradaria, Marc, que fiquessis, o fiquéssiu tots, en general, cullerada. Això surt de la comunitat Linux... que diu, el govern xinès desvetlla 310 patents, és a dir, les posa públiques, les fa públiques, són patents sobre sistemes d'arxius, gestors, interfícies gràfiques, sensors i moltes altres, per les quals Microsoft amenaçava els fabricants de mòbils Android. I el govern xinès ha llistat un PDF dient, amb aquestes patents, Microsoft són les que amenaça les meves empreses xineses.
Però estem parlant de que són patents que Microsoft té a Estats Units i amenaça les empreses xineses perquè no venguin els mòbils xinesos a Estats Units.
Vaig explico...
Perquè les patents aprovades a Estats Units, a Xina no valen tot.
Vaig llegir, dit per la comunitat, per la comunitat Linux, diu, Microsoft ha desarrollado, llegeixo en castellà original, un modelo de negocio basado en el cobro por licencias que se estima que le reporta a la empresa de Redmond entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. Normalmente se cobra a los fabricantes sin revelar qué patentes están infringiendo. Los fabricantes, a su vez, repercuten el coste cliente con incrementos de precio que se estiman entre 10 y 20 dólares por terminal. ¿Qué ha fet el govern xinès? Ha dit, si tu em cobres, si és un xantatge, doncs jo publico les patents per les quals tu m'estàs.
No és il·legal.
És totalment il·legal.
Fer llista, fer pública la llista? No ho sé, pregunto.
És il·legal fer pública la llista, és il·legal fer xantatge.
I per què publica una llista?
Però si, no ho sé, vull dir, aquí parlo de l'abogado de Baratillo, aquest sóc jo.
Abogado de Baratillo.
Sí, ara no tindré una
cunyada. Farem una secció nova. Abogado de Baratillo.
Però no són patents a Estats Units.
Són patents.
Les patents, o sigui, a Europa hi ha unes patents que són vigents a Espanya, unes que són vigents a Europa, unes que són a Estats Units. Hi ha l'oficina de patents americana als Estats Units, la de Canadà, les patents es presenten en els països i afecten en la comercialització de productes i serveis en el país.
Bueno, com els terminals xinesos acaben a Europa i als Estats Units.
No crec que el govern xinès tingui cap problema amb les patents de Xina, perquè em sembla que el sistema de patent de Xina vol dir pirateja-ho tot a pinyó.
Ja, vale.
Però, Però jo sí, suposo que els xinos volen exportar als Estats Units.
De fet, s'estaven posant més seriosos fa un temps.
Sí, però la pregunta és això. Fins a quin punt és... O sigui, no sé fins a quin punt és il·legal la idea de fer llista una... O sigui, fer pública una llista de patents. Vull dir, aquest senyor està aquesta patent. No sé si el registre això és...
Bueno, segurament en els acords de comercials que deuen tenir, doncs hi havia un non-disclosure agreement i ja està.
Però si jo vaig a una oficina de patents, puc tenir accés aquí, té registrat?
No, però suposo que aquestes patents són les que estaven en el... aquestes patents són les que estaven, diguéssim, en l'acord que tenia entre Microsoft i aquestes empreses. Llavors deia, si tu no em pagues això per aquestes patents, jo t'anunciaré al jutjat. I aquestes patents tenen pes legal, però doncs, perquè ja deu haver-hi jurisprudència, perquè en un altre cas... Doncs,
tu no sé, als Estats Units, quan mira, Apple, per exemple,
clar,
llicencia coses...
Que les patents, el sistema de patents és un freno a la innovació en el tema de les tecnologies. Perquè el que permet el sistema de patents és que quan algú patenta una cosa, et donen 20 anys d'avantatge
però
respecte...
Com garanteixes?
Però clar, això és en l'època de la... A veure, l'època de la revolució industrial.
S'ha de compatibilitzar, no?
Tu fas un invent i entre que tu desenvolupes l'invent, el poses a producció i el portes a mercat, necessites 20 anys per poder-ho aprofitar. En el món de les TIC, en 20 anys, aquestes tecnologies ja són obsoletes. Ja. Llavors, clar, ara, hi ha empreses als Estats Units, que el que es dediquen és a no fabricar res, simplement es dediquen a comprar moltes patents i anar a reclamar, això és el cobrament d'un doncs, royalty per cada telèfon, per cada càmera de fotos, perquè hi ha moltes càmeres de fotos, per exemple, que no hi ha manera de posar els vídeos a l'ordinador, o que t'has de buscar conversors raros, doncs perquè el fabricant de la càmera no vol pagar els royalties del còdec de turno, perquè aquesta gent... Doncs,
que no el té ni qui va al general, tindrà un comprador...
I s'inventen uns còdecs xunguíssims, hi ha alguns telèfons que, escolta, hi ha manera de veure els vídeos que fan... amb un ordinador normal, necessites conversors raros.
No, bueno, bàsicament el que s'ha de trobar és un equilibri, com comentàvem per aquí, és l'equilibri entre la persona que fabrica el producte o la patent original i el fet, diguem, de que es pugui explotar lliurement, i això no passa per restriccions més o menys abusives, és una qüestió purament d'educació.
El problema també hi ha és que als Estats Units, em sembla que el percentatge, us estava sentint l'altre dia, però el percentatge de patents que rebutgen a l'oficina de patents és baixíssim. Bàsicament, l'oficina de patents, la política és acceptem qualsevol patent i si algú no hi està d'acord, a veure si aguanta en un tribunal. I llavors, bàsicament, és, en comptes de l'oficina de patents dir-ho, escolta, això és massa genèric o això no té sentit, és igual, si aguanta en un tribunal aguanta i si no aguanta, doncs te la deneguem.
També s'ha de dir que la frase aquesta de i la gent que ho ha inventat té dret de viure d'això i tot això, crec que a vegades es pren massa la lleugera. Vull dir, una idea, les idees són gratis. Vull dir, no gratis, però en el sentit que ens posem ara en aquesta taula...
Tu ets creatiu.
No, però dir, ens posem en aquesta taula i amb el temps suficient comencem a treure idees.
Però
l'important és com les aprofites, què muntes al voltant, tota la infraestructura que muntes, tot el desenvolupament.
I evidentment
això és molt
ha d'haver-hi algun mecanisme que tu fas una cosa i ho has desenvolupat tot i de cop i volta algú vol el teu producte i en 4 dies t'ho copia i et treu al mercat perquè té més potència de comercial. Això tampoc és... O sigui, el problema és... que les patents
però...
ara no estan fent cap servei positiu, estan fent més nosa que servei, però el problema és que si les treus potser generes també efectes negatius. Ens arrepleguen.
Us arreplego.
La 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 la.
Sona a Broadwork Empire.
Molt bé, sintonia de propostes mosseguis. I escolta'm, no hi ha manera d'encabir-te la part teva de parlar del jueves i de les seves reminiscències a la tertúlia tecnològica.
Li fem una cunya, si vols.
No, li farem una secció pròpia. Comencem. Vam parlar la setmana passada del jueves. Avui sí. Tenim continuació amb orgullo i satisfacció.
Amb orgullo i satisfacció. I és que la majoria, bueno, per no dir tots els dibuixants que van plegar del jueves, el grup aquest que va decidir sortir, ja vam comentar la setmana passada per tota la polèmica de la portada del rei,
censurada.
Sí, han decidit llançar una revista o una petita publicació sobre el propi coronament de Felipe VI, el preparau.
Són 18, els...
Felipe VI, el preparau.
Sí, quanta gent hi ha dibuixant el jueves? Perquè si han marxat 18 persones, què queda el jueves?
T'ho dic molt a ull, però crec que serà com la meitat, més o menys. També s'ha de pensar una cosa, que el jueves no és només la gent que dibuixa, sinó que darrere també hi ha redacció, hi ha una pàgina web, hi ha uns treballadors. D'aquesta gent també hi ha hagut gent que s'ha marxat marxat, gent que ha decidit quedar-se. Vull dir, ja...
Deixa'm que ampliï el que t'has dit. Orgull i satisfacció. No pot sortir en paper perquè no han tingut temps. Sortirà en PDF, 1.50, com diuen ells a la seva web. 1.50, però ens espera un estiu molt, molt, molt difícil. Vull dir que si voleu fer donacions, doneu-lis. I això ho fan a través d'una... ja ho diré demà, d'una editorial...
Això ho ha dit en Caramba, que és l'editorial que entra... Bueno, la porta, no crec que no és només ell, a Manuel Bartual, que també va ser dibuixant del Jueves, que és el que feia Sexorama, i tenen una petita editorial que han editat i han publicat unes quantes coses, i han decidit llançar això, de fet surt demà dimecres, perquè la coronació del rei o del príncipe...
Perquè el Jueves surt els dimecres, i sí, això és el Jueves.
I perquè d'aquí dos dies és quan investen ahir, o fan la investidura aquesta de Felip VI, i el converteixen ja oficialment en rei.
El preparau.
I aquesta revista continuarà? O només és aquest?
He sentit que de moment m'han decidit fer un número únic, sobretot pel tema aquest que és d'actualitat. Llavors ja veurem què fan després, si s'agrupen a títol, diguem, personal, i munten algun tipus de revista nova, algun altre model per poder seguir vivint, perquè aquesta gent al fons ha de pagar factures, o es queda així i després cadascú segueix la seva...
Jo crec que esperar una mica a veure si té èxit, tot i que això del número aquest és molt excepcional.
Això té pinta de ser molt excepcional.
Home, això del Jueves, si em permets, jo crec que ha estat una gran lliçó tecnològica per tot l'estat espanyol en aquest cas, no? Perquè que realment prohibir una portada en el món de la tecnologia al segle XXI, el que s'ha aconseguit, evidentment, és que aquesta portada arribi a tot arreu. Suposo que molta gent que cometria aquest error ara no el cometrà. Per tant, com a aprenentatge...
Es diu que el director de RBA, el senyor RBA, sí, està molest perquè això, tot aquest assumpte, li ha afectat negativament a la seva imatge personal. I és bo que aquest senyor està enfadat. Mm. Vale. Això de, si no quieres torear, ¿pa que te metes?
Ajuda'm amb les propostes.
T'ajudo, t'ajudo.
Jo començo amb la segona, que per això l'he apuntat jo, i fa referència a Capside. A Capside fem un Battlefield, una batalla amb Amazon Web Services. Això es fa el dissabte 5 de juliol, és per completament friquis, eh? El conduirà el company Javi Moreno, que és, bueno, és un crac amb temes de desenvolupament, i aquest sí que el patrocina Moritz Barcelona, xato. És un taller teòric pràctic amb eines d'Amazon Web Services, on es recrearà una guerra mundial virtual sobre una representació 3D del planeta Terra, i on els assistents podran, ells, jugar atacant i defensant des de diferents països. És gratuït i cal que us apunteu a un enllaç que jo us donaré per aquí.
Programadors, guerra i birra. Què podria sortir malament?
Res. Bueno, al Marc Güell.
Què no hi haurà?
No,
no
he volgut dir.
Vinga, ràpid. Marc Güell.
Marc Güell ens parla de la seva nova app gratuïta per iOS, que és Botifarra, que permet jugar, doncs, aquest joc online de cartes, que és la Botifarra, amb els teus amics de Facebook, des de l'iPhone, des d'un iPad o des d'un iPod Touch.
Sí, l'ha desenvolupat ell i ens la va fer arribar perquè la comentéssim. Si teniu alguna cosa, m'ho dieu, de propostes, segueixo, si no. En Jesús Hernández ens recomana una sèrie, Fargo. Diu en Jesús que aquesta sèrie la heu de revisar aquest estiu, que és el millor amb diferència que s'ha fet aquest any.
De què va aquesta sèrie?
No tinc ni idea.
És un pobre...
Em sembla que és algú de...
Dame Fargo!
Dame Fargo!
Això és pitjor que el de la Jara!
és el moment dels acudits dolents, eh?
I jo tinc una recomanació també d'una pel·lícula, que és Faraday. És una pel·lícula de Norberto Ramos del Vaz. És cine espanyol low cost.
Ah, molt bé.
Però vull dir, low cost... Em vaig riure molt, perquè és molt referenciat. La pel·li va d'un tio que es diu Faraday, que és un telèpata, i la seva nòvia és una bloguera de cupcakes. Sí. I se'n van a viure junts a un pis.
Això va amb la línia d'Acció Mutante o...?
Por ahí va. Por ahí. Una de les dues guionistes també va guionitzar la pel·li de La Màquina de Bailar, aquella del Santiago Segura.
Vale. O
sigui, vaig conèixer aquesta noia, és una noia molt simpàtica, és una noia molt maja, i amb la pel·li em vaig riure molt. No li busqueu sentit més enllà d'una pel·li molt low cost espanyola, però és molt autorreferencial al món dels bloggers, molt autorreferencial al món de videoblogs, tot aquest món 2.0 amb tuits i històries
d'aquesta. Oscuro i egocèntrico.
Sí, però sí. I surten gent coneguda. Hi ha un cameo del Nacho Vigalondo por ahí.
I de la Gina, no?
No surt la Gina, almenys no la vaig veure, però em va riure molt.
Vale, la Gina, que per cert ha de venir aviat, la farem venir a inaugurar la 8a temporada.
Això és el que hem de fer.
Ens ho deu. En Rubén Fernández diu que ja que estem tan ficats amb el tema de Chromecast, que ara començarem a rebre ja propostes de la comunitat. Ens recomana un plugin que ha desenvolupat ell, crec. No, ell no. Bueno, no ho sé. És Chromecast i Android. Es diu a Faster Chromecast i és una aplicació per Chromecast per a Faster Reader, l'aplicació que et permet llegir text com si estiguessis mirant un vídeo. Us posarem l'enllaç de com funciona això, perquè això és un accelerador del Faster
Reader. Però a veure, veure-ho en aquesta aplicació de lectura ràpida en la tele.
Sí, sí, tu vas llegint i et va passant.
És que llegim tota la família així de pressa.
Correcte, sí, sí.
És com un prompter.
Bueno, ens ho explicarà la setmana que ve, que estarà el Carles Canyo, que és el senyor Chromecast Evangelis, i ens ho explicarà. Alguna proposta?
Jo ara mateix m'enganxeu així fred, aprenent. Jo la proposta l'he fet a la primera part, Govern Obert. Govern i l'app de Govern Obert, l'app mòbil de Govern Obert.
Molt bé, Carles. Doncs t'agraïm molt la teva presència.
A vosaltres.
La setmana vinent a Mossega de la Poma... Ui, ara m'has espantat, eh? Tenim final de temporada amb companyia de Tomàs Fuentes, que per cert, aquests dies la gent de la competència han estat fent un... Em sembla que avui tenien que decidir, han posat online si volia que la gent continués la temporada que ve o no.
Eren els Oscars, feien un referèndum sobre si el dret a continuar.
Molt bé.
Molt bé, i gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem, com sempre, la setmana vinent i ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i també ens podeu seguir a @mossegalapoma a Twitter.
I segur que coneix un patrocinador que no es de Fargo.
Que no sé. Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.